Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Bona tarda, Sílvia, com estàs?
Molt bé. Estic millor des que t'he sentit dir que demà és el dia més curt de l'any.
I això t'alegra?
Perquè venia molt deprimida. Tanta pluja, tan fosc, tan fosc. I ara sí, estic més contenta.
Això vol dir que a partir de demà els dies es faran una mica més llargs
això,
cada dia.
Clar, i anem a millor, com
sí,
si diguéssim.
Sí, fantàstic,
i anem
fantàstic.
A millor.
Avui ens enfilarem a la muntanya màgica amb la Sílvia Soler, la muntanya màgica de la creació, amb una banda sonora espectacular. Ens hi acompanya un compositor que ha fet jazz, música de cambra, big band, música pel cinema. És pianista, violoncel·lista i director d'orquestres. Ell és el Carles Casas. Com estàs?
Hola,
benvingut.
Gràcies.
Tot bé?
Tot bé.
Jo crec que en Carles també està content que comenci a millorar una mica el temps, perquè em deia que venint des de Manresa has trobat pluja i de tot i força,
sí,
no?
Sí, venia una mica espantat per no arribar a temps. Però vaja, he sortit en temps. I...
Bueno, molt bé,
ja ets
molt
aquí,
bé.
Ja ets aquí.
Per tant, Roger, com et pots imaginar, amb aquesta presentació podem parlar-hi de moltes coses amb en Carles, perquè això de fer música és així dit a l'engròs, diguéssim, però després hi ha moltes maneres de fer música. I la primera pregunta que et volia fer, Carles, és justament aquesta. Si la teva manera de treballar és molt diferent quan fas una banda sonora, quan escrius una peça que l'has d'interpretar tu, quan fas un arranjament d'una peça d'una altra, com va això?
Mira que bé la pregunta. Doncs no.
T'ha agradat?
Mira, sí? Per què no? No, ja treballo igual sempre, si és per una cosa o per una altra. El que passa aquí poso més o menys...
anava a dir.
Sí, que ara últimament ja no d'arranjador sí que n'he fet molts anys, sobretot els anys pel Lluís Llach, que vaig estar 10 anys amb ell, i aquí va. És una feina molt compromesa, perquè esclar, li has d'agradar amb ell, o sigui, ell t'encarrega una part de la seva obra,
sí, sí,
i tu l'has de vestir d'una certa manera, i clar, has de mirar que t'has de posar molt en funció de l'altre. Quan escriu música per mi no tinc que donar comptes a ningú.
Clar, però per exemple, en el món del cinema encara sí. Tens més condicionants o més interlocutors, diguéssim, no? Hi haurà el director, hi haurà el guionista, hi haurà...
Sí. Jo sempre vaig posar... He posat per endavant que només vull parlar amb el director. Uh-huh. Perquè si no és una olla de grills. Pensa que quan s'acaba la pel·lícula el director i el productor normalment estan esbarallats. Després, el que en diu una cosa, l'altre, per contradir, diu l'altre.
Yeah.
I escolta, i aquí no hi ha manera.
Quina bona contramesura, em sembla fantàstica, de veritat. No, una premissa... només parlarem amb el director, s'ha acabat la tonteria. Però quan te'n vas adonar d'això? Perquè al principi devies passar una sèrie de filtres i d'èpoques que dius...
Ho vaig dir a partir de que ja m'havia trobat 4, 5 o 6 vegades.
Clar.
I ja després ja vaig dir això, bueno, doncs parlarem amb el director, que finalment és el que ha de decidir artísticament.
I t'ho compren, això, aquesta exigència?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
No, fantàstic.
A mi em sembla que ens hauríem d'aturar un momentet amb aquest tema de les bandes sonores, perquè sí. És un món molt desconegut per la majoria de nosaltres, diguéssim. No sabem la importància d'una banda sonora quan anem a veure una pel·lícula, però poca cosa més. Com treballes? És a dir, només et diuen una idea, o al revés, o veus la pel·lícula acabada de fer? Com va això?
Clar, jo n'he fet 70 i escaig de bandes sonores, de llargmetratges, ja no dic els curts. I pensa que cada pel·lícula i cada director és un món. Mm-hmm. Per tant, tinc que treballar de maneres diferents. El que sí, hi ha una cosa en comú, que és que a mi m'ha, diguem, cremat bastant. Jo amb totes aquestes pel·lícules sempre he tingut un interlocutor que no hi puc parlar de música, perquè no en sap.
Clar.
Perquè no és el seu món, no té pas per saber-ne.
Això és un
és
drama,
molt,
no?
Molt
és un
desagraït.
Drama.
És molt desagraït.
Clar.
I llavors com et donen indicacions? Voldria una música...
Nostàlgica, per exemple.
Hi ha gent que se sap explicar molt bé,
sí.
Hi ha gent que no tant, i hi ha gent que ja em dona directament un disco i em diu, vull això. A mi m'agrada més el creatiu. Un senyor com Gonzalo Suárez, doncs, tenia una pel·lícula, diu, ven, que t'espero mañana a Oviedo. Allà a Astúries, que és el seu país. Doncs em porta allà, diu, és que hi ha una roca del mar que sona d'una manera que vull que l'escoltis.
Com a mínim tens una referència.
I allà aquella roca, cada vegada feia un xip, feia una esquitxada d'aigua, i diu, veus l'última gota que arriba dalt? Doncs a partir d'aquesta gota ha de començar la música. Ah. Ieps, aquest senyor diu coses.
Clar.
Potser això... no s'entenen, però les diu. Tu el vas entendre?
Sí.
D'acord, si tu l'entens ja està, Carles. Això és el més important.
Sí, entenc que ell vol crear i vol buscar coses diferents. Aquest senyor, clar, mai em donaria un disc i diria, fes-me això. Això no ho faria mai.
Clar.
I jo li faré la meva música, clar, no li faré una altra. Jo li faré la que jo sé fer. Però bé, ja m'ha donat moltes indicacions.
Perdona, com va acabar la història de la gota? Ell va quedar content amb la teva interpretació del que ell
després
volia?
Després em va dir, diu, vés a casa teva. Això era la primera pel·lícula que feia amb ell.
Que es deia, perdona?
Mi nombre es sombra. Vés a casa teva i d'aquí 3 mesos m'ho portes ja gravat, tu mateix. I després ja la posarem. I em diu, al cap de 3 mesos me'n vaig anar a Madrid, a casa seva, li vaig posar i es va posar a plorar. Veus?
Caram,
que maco?
Clar que sí.
Home, quan et passa una cosa així...
És una història que acaba bé.
Aquesta és maca, sí.
Però hi ha casos en què no acaba tan bé, perquè comença de manera estranya. Ara m'ha vingut al cap una història que m'explicava la gent de Pastora, el grup,
sí,
que m'explicava, diu, un dia va venir una gent que ens va dir, volem una música blava.
Sí.
Diu, hòstia, noi... Diu, ens va costar saber què volien exactament, perquè a vegades aquest llenguatge críptic i una música
home,
blava...
I sobretot que el blau per cadascú té unes connotacions clar, diferents,
sí,
això
cadascú,
és molt difícil,
sí.
Però vaja, sí que deu haver-hi com una mena de convenció respecte al que ha de fer la música en una pel·lícula. Vull dir, ha d'ambientar, ha de subratllar un moment determinat...
Cada vegada aquesta convenció és més clara. O sigui, la indústria de la banda sonora està... acotant molt la creació. L'està pagant. Perquè hi ha uns patrons tan fets i que tot sona tan igual que els que ens agrada crear malament. Però bueno, ha sortit tota una sèrie ara de gent que el que sigui creadors de... No, són creadors. No, mentida. Els han ensenyat a fer uns patrons de bandes sonores i els fan molt bé.
Això
és una escola americana, això tot ve de Hollywood.
Que vol dir que un cop demostrat que una fórmula funciona, doncs l'apliquen, no?
És que volen aquella. No en volen cap més. I sobretot si treballéssim a Amèrica, només volen allò. Aquí ningú s'escapa.
I en canvi, en el sentit contrari, t'has trobat alguna banda sonora que últimament s'hagi sortit d'aquesta línia i t'hagi impressionat?
No.
No, eh?
Perquè, cuidado, a veure, segur que n'hi ha, però és que no n'escolto massa ara.
D'acord.
Però estic segur que hi ha algú que està fent coses. I si és així, és Europa, eh? Amèrica no. Amèrica allà no es pot passar ningú de... És més, una banda sonora no la pot fer una persona. Són 7 o 8. És un despatx de 7 o 8 i cadascú fa la part que li correspon.
I aquesta manera de treballar, a tu t'està traient del cine? És a dir, t'estan traient les ganes de seguir composant?
Sí, és clar. Sí, sí.
Com per deixar-ho?
Soc més antic. Esclar, jo visc d'això. Aleshores, si surt una pel·lícula, l'agafaré. I sí, aquest any me n'ha sortit una i l'he agafat. Abans en feia moltes més. I potser no hi he disfrutat massa. Un cop l'he acabada i l'he entregada i està allà, jo l'estic continuant. Per fer una obra més gran i a la que em ve de gust. Jo ara l'estic continuant a casa. I la gravació, jo ho continuo tot.
Aquesta possibilitat sempre hi és, no?, diguem. És a dir, si tu has de servir aquella fórmula, però hi ha alguna cosa de la que has fet que t'agrada, tu després la pots transformar en una altra cosa, no?
Això ho vaig fent.
Clar.
Com que ja sabia fer d'arranjador, ara faig d'arranjador de mi mateix. Sí,
clar.
Oi?
Aquesta per quina pel·lícula era?
El Perquè de tot plegat, un llibre del Quim Monzó que va fer el Ventura Pons al port del cinema.
I l'estaves tocant ara, sobre la taula?
Ah.
No te n'has adonat ni tu, però has fet les notes amb els dits aquí sobre la taula. Ho tens tan a dins, això?
En aquest cas, per exemple, que era una pel·lícula basada o inspirada o amb un llibre d'en Quim Monzó, en Quim Monzó hi tenia alguna cosa a dir en la música que feies tu, per exemple?
No. Això és una compraventa d'un llibre a un director de cinema i a partir d'aquí el que ha fet el llibre no...
No,
si jo en aquell moment hagués tingut contacte amb amb el Quim,
sí.
Doncs li hauríem demanat i haguéssim fet sí. coses junts, però no li tenia i no.
I no es treballa així.
I haguessis demanat, igual no t'hagués respost, també.
Ah, bueno, sí.
Vull dir que igual haguéssiu parlat d'una altra cosa.
Segurament. No,
sent com és ell.
No, no, i aquí té la teoria que jo hi estic força d'acord, que una obra, segons el mitjà, es transforma ja en una altra obra. Vull dir que la pel·lícula està inspirada en la novel·la, però exactament. Ja és una altra obra i, per tant, és responsabilitat del director, no?
I és una mateixa pel·lícula que hi ha 15... 15 pel·lículetes petites, una cosa minimalista.
Sí, clar, són contes, clar.
I llavors a mi vaig pensar que el millor era fer música minimalista. Mm-hmm. I vaig fer això.
I en aquest cas, a part de veure la pel·lícula, llegeixes el llibre també per agafar una certa inspiració, o no?
Sí, el que llegeixo és el llibre, o moltes vegades me'l llegeixen. El que et diré que el 80% de les pel·lícules que he fet la música abans de veure la pel·lícula.
Yep.
Yep. Oh, sí.
No, no, sí, no. Jo no ho entenc. Vull dir, jo no ho entenc.
Vull dir, perdona, vull dir que ho he fet així. A veure, ara normalment s'està... tothom va de cara a la sincronia, eh? I el lector principal gira el cap, pling, tira un peu allà, clonc. A mi això no m'agrada. I es tracta una mica de burro o l'espectador. Mm-hmm. Això m'agrada molt pels dibuixos animats, pels nens, eh? Mm-hmm. Jo prefereixo llegir la història, a veure de què va, i crear una música... un envoltori que aquella història pugui anar passejant per allà al mig. Uh-huh. Primer tinc que trobar un tema principal, que aquell ja em defineixi el color d'aquella història. Uh-huh. I ho vaig fent així. I després, el que passa que, escrivint abans, tinc que escriure molta més música de la que fa falta. Si fa falta 40 minuts de música, jo no escric 80. Vosaltres, es queda així. Però... clar... però com que m'agrada escriure, no tinc cap problema.
Per tant, vol dir que això que nosaltres ens imaginàvem, doncs, del compositor dient en aquest moment de la pel·lícula que es fan un petó, jo escriuré aquestes notes, no és així.
Bueno, en el seu cas no és així.
Tu ofereixes la música i el director té un material com per...
això mateix.
No?
Jo li ofereixo tota la música, que tens aquests 80 minuts, se l'escolta, sí. I després, vinga, passem la imatge. Escolta, allò que m'has ensenyat, que hem titulat la lletra B...
d'acord.
A veure aquí, ostres, mira, doncs sí. No, passa. Posa'm aquest altre tros. A partir de que jo he creat la música, el director sí que opina molt i jo deixo que em digui ell què hi vol allà en aquell moment.
Per tant, el que t'inspira, parlant d'inspiració, és la història que explica aquella pel·lícula.
I tant, és la història,
pel·lícula,
no la imatge. Clar. A mi un petó, a cada pel·lícula hi ha petons. Ni un arbre. Però quina música té un arbre? No ho sé. Eh? Una història sí que em provoca...
Per tant, ara diré una bestiesa igual, però potser no. També es podria fer una banda sonora per una novel·la, diguéssim, o per una poesia.
Naturalment,
no?
I tant
no
que sí.
No cal, sense imatge.
I tant que sí. Mm-hmm.
Abans, així com de passada, has dit que el realment compromès de la teva feina és quan has de fer arranjaments, que ho has fet molts anys, per la música d'un altre, perquè realment és l'obra que ha fet un altre. Has dit, has recordat els teus anys de feina amb en Lluís Llach, i jo no sé si en Lluís Llach estarà d'acord que realment és una feina compromesa treballar amb dues persones a partir de l'obra que ha fet un d'ells. Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Amb el talent que té aquest noi és possible tot.
En Carles està posant cara de sorpresa, perquè era una sorpresa, realment.
Estic molt content de poder... he sortit del ple, però de tornar a seguida, si no, demà m'acusaran.
Home...
però sí, molt content. En Carles ha sigut una de les persones que més m'ha donat a acompanyar-me, bueno, i jo acompanyar-lo en ell. I és un musicat, aquest que, a més, a part de tècnica i talent, té allò que sentiu llaga, la llaga. Te'n recordes, Carles, que sempre parlàvem d'això? La llaga, qui no té llaga, que retiri. Doncs ell la té tota.
Us faré la mateixa pregunta a tots dos. Quan hi ha una cançó que ha escrit en Lluís, posem per cas, no?, i en Carles proposa un arranjament, qui acaba manant, qui acaba decidint?
No, és que l'arranjament el proposa en Lluís.
Ah. D'acord.
Perdó, i tots, eh? Aquí no hi ha... I després jo em poso allà darrere...
sí.
I m'hi deixo anar. Jo amb en Lluís li he donat tota la meva joventut musical, li he donat a ell. Però ell m'ho va donar tot, també. Em va deixar fer el que fes falta. I potser coses que no li agradaven, no m'ho deia, però me les deixava passar.
No, va ser una col·laboració molt rica, sincerament, sí. De veritat. Sí.
Perdona, Lluís, sóc el Roger de Gràcia. Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Què és la llaga exactament, Carles, Lluís?
La llaga, jo diria que és una capacitat d'expressar un sentiment difícil de codificar, Però, per exemple, jo recordo que ell tocava el cello, no sé si excepcionalment bé, però feia una frase, i aquella frase tenia llaga, tenia quelcom que et deixava garratibat. I això és inclús independent del talent, eh? És una altra història. És la capacitat de transmetre... I a vegades no cal ni ser bon instrumentista, es té o no es té. I això ell ho tenia de meravella. Sí, sí.
Carles, el teu torn.
No, i bueno, és, jo no ho sé en paraules, això. Però he basat tota la meva carrera musical en això. Això sí, sí. És veritat. I això em mana, i jo vaig a darrere d'això.
Sí, escolta, sí. Carles, has fet un disc que es diu Carles Casas, diu Lluís Llach,
sí.
On has triat algunes peces,
sí.
I les has interpretat, jo trobo que fantàsticament bé. No sé si en Lluís escolta sovint aquest disc, o com va això de sentir la teva música interpretada per un altre? Quina sensació?
No, el vaig escoltar encantat, perquè hi havia algunes versions, diguem, magistrals, si és que la paraula serveix en música, no? Però t'he de dir que malauradament perquè porto una vida desgavellada.
I ara, què et dediques, doncs, Lluís? No, pensàvem que estaves no, moltes vegades.
Un dia n'haurem de parlar. Però miro d'en sortir-me'n i la música ocupa un espai molt, molt minso.
Posa-hi llaga amb tot això que feu. Posa-hi molta llaga.
No, aquí ja
a veure si ens en sortim.
No. De moment...
Llaga i oberta, a vegades.
Avui parlant de pressupostos, no? Vull dir que...
Sí, estem en pressupostos.
T'haurà vingut bé sortir una miqueta i parlar de música, no?
Sí, pues, home, i tant. Escolta, és un plaer sempre. En Carles ocupa un lloc molt especial, de veritat.
Moltíssimes gràcies, Lluís. No et volem entretenir més. Que no sigui que et renyi. Gràcies,
Carles, una abraçada. Gràcies, Lluís. Fortíssima. Que vagi molt bé.
Adéu. Adéu.
Deixar sonar aquesta cançó fins al final, però igual em poso a plorar i faig un numeret, perquè aquesta cançó em fa plorar sempre. O sigui que més val que... És preciosa, eh?
És molt maca.
És molt bonica.
El Lluís per la seva mare.
Sí.
Ja m'ho n'hi recordo.
Sí. Sí. És una cançó que posa la pell de gallina. Molt. Carles, una pregunta. Abans que parlàvem de cinema, has vist una pel·lícula que es diu Begin Again?
No.
No.
És que no vaig mai al cine.
No vas mai al cine.
Perdoneu, però...
No, en aquesta pel·lícula t'ho explico molt breument. Sí, en aquesta pel·lícula és una comèdia romàntica,
sí.
Eh? Però hi ha un moment que hi ha un productor musical que entra en un pub a Nova York, em sembla que deu ser, i hi ha una noia dalt de l'escenari, una noia amb una guitarreta, cantant una cançó amb la seva veu i res més, i mentre va sonant... L'heu vist, vosaltres?
No, Maria? La veritat és que no.
Per favor, és una pel·li preciosa.
No tenim vida.
Mentre aquella noia va cantant, ell es va imaginant els arranjaments que ell posaria en aquella cançó. I allò va crear, va agafant vida, diguéssim, a dalt de l'escenari, de cop tu vas veient els instruments que es van afegint, els arranjaments que hi ha, etc.
I això, on s'ha pogut fer, en cinema?
Jo trobo que és una escena preciosa, però clar, t'ho dic des de la ignorància total d'aquest procés.
No.
Precisament et volia preguntar si ens ho hem d'imaginar una mica així, que tu escoltes una cançó i et vas imaginant què hi incorporaries.
Sí, per descomptat. Sí. Quan la sents ja per primera vegada, ja, tu ja et fas una primera idea dels colors que hi van, del marc. Jo comparo sempre molt amb la pintura.
Sí?
Sí, on vaig tenir...
Aquesta secció ens interessa molt comparar disciplines artístiques.
Vaig tenir un mestre que vaig anar a estudiar música amb ell, a l'Havana, vaig estar 5 anys allà a casa seva, vivint i fent classe, i bàsicament em feia veure quadres, em va donar classes de pintura, arquitectura i religió per fer música.
Això és una mica de mestre de Kung Fu, eh? Allò de Karate Kid. No, ara no facis l'exercici. Ara polir cera i mirar quadres,
sí.
Que sembla que no tingui res a veure, però sí que ho té.
Perdona, però recordes, Roger, que l'Àlvar Ferrer, el pintor que va estar aquí amb nosaltres a la Muntanya Màgica, ens va parlar de la relació entre la pintura i la música.
Sí,
i ens va dir que la pintura abstracta tenia molt a veure amb la música clàssica.
Tant,
en el sentit que no cal entendre tot el que et dius, sinó que és una cosa més de pell. No?
I cada època, per exemple, l'impressionisme, és increïble com s'assembla a la pintura.
Clar.
Aquella que no té una silueta clara amb la música, que no té mai una melodia clara, sinó tots són difuminats, no? i com s'ajunta això. I vaig aprendre molt per aquí, per aquesta altra banda.
I em deies que també t'interessava molt l'arquitectura.
Sí.
Abans d'entrar m'ho comentava.
M'interessen els arquitectes. Trobo que és uns creatius de primer ordre. I mira, m'agrada molt. Encara que només estèticament ja...
Aviat convidarem un arquitecte, Roger.
Sí,
no, t'ho faig saber, no? Que sí que hi ha...
No, és que convidem a qui convidem, sempre descobrim unes coses fantàstiques aquí a la Muntanya Màgica, no? És a dir, i sempre el creador o la creadora que està aquí assegut, de sobte pensa en un altre creador, no?
Sí,
diu, i voldria
veritat.
Fer també... allò, sí, no? M'agrada allò que fa l'arquitecte, i l'arquitecte diu, m'agrada allò que fa el músic, i el músic diu, m'agrada el que fa el cuiner. És una passada.
No s'acaba ara mateix mai. T'hem d'imaginar treballant sol aquestes setmanes, em refereixo a aquesta època, a casa
sempre,
teva.
Sempre.
I necessites algunes condicions especials, tens algun ritual, això ho preguntem sempre per xafardejar una mica.
Cada dia, jo em llevo... No em poso mai despertador. Quan em desperto, doncs em llevo i me'n vaig a treballar. I això jo estic, no sé, 10, 12 hores.
Escolta, tenim una trucada d'algú que vol entrar perquè vol parlar amb tu. Tenim dos minuts, però és un minut, però és necessari que el Nacho Tarrés et digui una cosa. Nacho, dels Gossos, com estàs?
Hola, bonics. Pues moltes gràcies per obrir-me les portes. I jo volia aprofitar l'ocasió, perquè poques vegades la tinc i a sobre de poder-ho fer públicament, doncs, de part dels Gossos, agrair moltíssim doncs, la feina que el Carles Casas va fer per nosaltres quan ens va acompanyar en la producció del primer disc, quan nosaltres érem uns mamellons que tots just sortíem del carrer, i aquest monstre de la música de casa nostra doncs, ens va acompanyar i ens va ajudar a construir doncs, per nosaltres la primera obra d'art conjunta, no? I sense la seva paciència i la seva capacitat de posar-se al nostre nivell, doncs això no hagués pogut sortir. I estic molt content de sentir el Carles aquí a la ràdio i que es parli d'ell, perquè és una persona que es mereix molt més del reconeixement del que se li ha donat.
Moltes gràcies per trucar, Nacho.
Gràcies, Nacho.
A vosaltres.
Escolta, i a més m'encanta que digueu aquestes coses i també m'agrada que surtin paraules com llaga o mamellons en aquest programa. Vull dir, crec que no podem acabar és la millor manera de la que podíem acabar. Nacho, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bones festes.
I al Carles li hem de dir també, moltíssimes gràcies.
Sí.
L'última pregunta, molt ràpid, ara quan puges en cotxe,
sí.
T'imaginem pensant en alguna música?
No, l'únic lloc que escolto música és el cotxe.
D'acord.
I ara abans de venir aquí he escoltat el concert de Billy de Tchaikovsky i el de Sibelius. M'ha donat per dos concerts.
Veus que bé. Carles Casas, moltes gràcies.
Gràcies, Carles.
Fins una altra.
Adéu. Estat de Gràcia.